Notícies Vespre. Karen Madrid.
La vacuna contra el coronavirus va arribar fa tot just un any a Sabadell. Una immunització que, tot i no evitar contagis, com demostra l'elevat índex de positius d'aquesta sisena onada, sí que s'ha traduït en menys hospitalitzats de gravetat i menys mortalitat. De fet, Sabadell Gent Gran i les dues llars residència de Cipo estan esquivant aquesta onada tant gràcies a la vacunació com a la prevenció. La junta de direcció de la residència del Taulí, Elisenda Carrau, assegura que la situació d'avui no té res a veure amb la de fa un any. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Des del mes de febrer de l'any passat que vam tindre de fer uns confinaments gairebé totals, no hem tingut més confinaments totals. Realment per nosaltres, i sobretot pels residents, ha anat passant molt diferent. Aquest any ha sigut molt diferent per tots amb les pautes de vacunació. I en aquest moment el 97% dels residents tenen la tercera dosi.
Les restriccions, però, continuen i des de la FECASARM han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya per poder obrir l'oci nocturn la nit de Cap d'Any. Recuperar la cavalcada és el gran desig de l'ambaixador reial. Així ho ha expressat just quan ha arribat a Sabadell per recollir les cartes dels més petits a la Casa Duran. Tot i que les entrades estan exaurides, l'emissari ha recordat que tindrà altres ajudants repartits per la ciutat i que no necessiten cita prèvia. I en esports, el Sabadell ha tornat avui als entrenaments després de l'aturada nadalenca per preparar el partit ajornat contra el Costa Brava. Es jugarà a Palamós dimarts de la setmana que ve, dia 4 de gener. Encara quedarà un altre duel pendent contra l'Albacete, que es podria jugar divendres 21 o dissabte 22 de gener. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es tracta de la B30, on trobem un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la C58. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
A aquesta hora tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han pujat i molt respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Es mantindran aquestes temperatures atípiques? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dilluns mantenim l'ambient assolellat a molts indrets del país, això sí, encara amb alguns núvols cap a les comarques del nord, del nord-est, i de fet, durant les properes hores arribaran noves bandes de núvols als mitjans que deixaran una tarda una miqueta més ennublada, però sense majors conseqüències. Si és com molt, alguna gota pot caure encara a punts del Pirineu. Això sí, destaquem les ventades que bufen amb força a punts del sud de Barcelona, comarques de Tarragona, en cops de vent que localment superen els 50 km per hora, i mantenim un avís amb aquesta situació per aquestes ventades que es mantindran tant aquest dilluns com també dimarts. I també atenció amb l'ambient molt suau que trobem a hores d'ara amb aquest vent de component oest rescalfat, màximes que aquest dilluns superen els 20 graus cap a la línia de la costa, i en canvi cap a l'interior ambient una miqueta més fresc, amb algunes boires fins a primera hora de la tarda a punts de ponent. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un any després de la primera punxada contra la Covid-19, el virus segueix contagiant. Ara mateix, en plena sisena onada, ho fa a un ritme molt més ràpid que fa poques setmanes. Tot i això, coincidint amb aquest primer aniversari de l'inici de la vacunació, hi ha una realitat constatable. Els contagis són menys greus, hi ha menys ingressos hospitalaris i s'ha reduït la mortalitat. Aquestes són les xifres que ha donat avui la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, amb motiu de l'efemèride.
I han evitat moltes coses. Aquest esforç col·lectiu ha fet que evitem més de 300.000 casos, entre 300.000 i 400.000 casos, entre 60.000 i 80.000 hospitalitzacions, entre 10.000 i 13.000 ingressos en UCI, al voltant de 10.000 morts, tot això per les vacunacions.
Per això, i malgrat el context actual, els experts coincideixen que la vacuna és l'única solució per controlar la pandèmia. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Fa tot just un any, Sabadell vivia un dels moments claus d'aquesta crisi sanitària que gairebé dos anys després encara perdura. Sabadell és gent gran. El complex geriàtric vinculat al Parc Taulí començava a vacunar els seus professionals i residents, els primers en rebre la punxada. Amb 84 anys, Marina Benavent es va convertir en la veritable protagonista d'aquella jornada. En declaracions als mitjans, es mostrava esperançada per l'efecte positiu de la vacuna.
Estic molt contenta de que aquesta vacuna hagi pogut arribar i que sigui la primera que me la posen, sobretot per a totes les persones que necessiten que marxi aquest virus que tenim, que no sabem d'on ha vingut, però que ha deixat a molta gent en el cementeri, en les famílies arruïnades i sobretot, ha deixat el país fet una merda.
365 dies després, a Sabadell hi ha 171.292 persones amb la pauta completa, una xifra que continua pujant gràcies a l'inici de la vacunació a la franja de 5 a 11 anys el 15 de desembre passat. A més, les terceres dosis als majors de 50 van a bon ritme i ja han rebut la dosi de reforç 47.174 sabadellencs. Tot i això, la pandèmia no recula i els casos s'han disparat des de fa setmanes. A Sabadell, el risc de rebrot s'ha situa per sobre dels 2.500 punts. La velocitat de contagi frega l'1,9, mentre que la incidència acumulada 14 dies és ara de 1.344 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la situació al Taulí, en la darrera setmana ha registrat una cinquantena d'hospitalitzacions noves, la qual cosa situa el nombre de pacients ingressats per Covid-19 en els 79, 55 a planta i 24 a l'UCI. A més, en els últims 7 dies s'han detectat 298 positius més i 5 morts.
I precisament arran de la vacunació, les residències de Sabadell, Gent Gran i Cipó han aconseguit mantenir el coronavirus fora de les seves instal·lacions, una situació completament diferent a la d'ara fa un any. En el cas de la residència del Taulí, no hi ha cap positiu de coronavirus des del mes de febrer, tot i que ara hi ha dues persones aïllades per ser contacte estret de positius. A les dues llars residència de Cipó, per la seva banda, fa un any que no hi ha cap cas de Covid. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Bona tarda, Karen. Són dades que tenen una correspondència clara amb el percentatge de vacunats. A Sabadell, Gent Gran, un 97% dels residents i un 85% dels professionals estan immunitzats amb la tercera dosi. A Cipó, l'índex de vacunació s'eleva fins al 100% en residents. Elisenda Carrau, adjunta de direcció de Sabadell, Gent Gran, admet que assolir aquest grau de vacunació els donaria més tranquil·litat, però ara per ara la immunització no és obligatòria. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Seria una seguretat per tots, però això és una cosa que nosaltres no podem determinar, que és a nivell global i de l'estat espanyol que ha de definir això, i per tant nosaltres estem amatents al que diguin les normatives. Que si tothom estigués vacunat possiblement tindríem més tranquil·litat? Sí, és possible que sí.
Però a part de la vacunació, també hi ha un altre element a tenir en compte, la prevenció. Es fan PCRs i testos d'antígens cada setmana als professionals i als residents quan han tornat d'un permís. Mònica García, responsable de les dues llars residència d'Estipó, assegura que ara estan més preparats que durant la primera onada.
Hem notat que nosaltres ara mateix estem més preparats, que vull dir. Tenim els professionals estan molt formats, Salut ens va formar molt, i ens va enviar molts vídeos que estan penjats a la web, i després tenim molt material. Salut ens envia cada setmana material, mascaretes, epis, i ara mateix pues, hi ha una gran diferència, hi ha més formació i està tothom, tots els professionals i fins i tot les famílies pues, molt alerta de dir qualsevol símptoma.
Amb tot, les dues residències es congratulen de mantenir sota control la situació, malgrat el gran volum de positius registrats en el conjunt de la societat en aquesta sisena onada.
Enmig d'aquest context, els empresaris de la nit han recorregut la decisió del Tribunal Superior de Justícia de tancar l'oci nocturn per frenar l'avenç de la pandèmia, un tancament que consideren desproporcionat i que aguditza encara més els problemes que arrossega el sector fruit de la crisi sanitària. Des de la FECASARM, Joaquim Boades espera que la justícia faci marxa enrere i poder salvar com a mínim el cap d'any.
Aquest recurs té com a voluntat prioritària salvar el cap d'any, és l'any més important de l'any, per als empresaris de la restauració de l'oci nocturn. Evidentment no hem pogut salvar el Nadal i per tant tampoc la campanya prenadal per tot el que seria les declaracions que va fer el senyor Argimon ja en el seu dia, i per tant ara només ens queda salvar o intentar salvar el cap d'any. No podem salvar les dates anteriors perquè ja estan perdudes, però bueno, si el perjudici pot ser menor del que fins a la data és, doncs per nosaltres millor, però passa que bueno, evidentment confiem, altrament no presentaríem aquest recurs, no?
Al recurs s'hi han sumat una cinquantena d'associacions de l'oci nocturn, però també de la restauració, com el Gremi d'Hostaleria de Sabadell. Des de divendres passat, els aforaments en interiors de bars i restaurants es troben al 50%.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La gent de la plaça ha rebut l'exconseller Josep Rull aquest dilluns. Visiblement emocionat i saludant a tothom que se li atensava, el polític terrassenc ha explicat a Ràdio Sabadell que ha estat la primera vegada que tornava a la ciutat des de la concessió dels indults.
És bàsicament donar les gràcies. Aquí hi ha una gent que s'apleguen cada dia de cada dia i ara que hem pogut sortir, ja fa 6 mesos que vam sortir, encara no havia tingut l'oportunitat de venir a Sabadell i bàsicament vinc a donar les gràcies perquè sense el seu suport aquesta presó hagués estat simplement insuportable.
La gent de la plaça reuneix cada dia a la plaça Sant Roc des que es va despenjar la pancarta que reclamava llibertat pels presos independentistes.
La trobada participada per 2 centenars de persones ha estat amenitzada per Músics per la Llibertat. El polític independentista ha explicat que s'ha de culminar el procés des del punt on va quedar a l'octubre del 2017.
Vam arribar més lluny que mai aquell octubre de l'any 17 i ara hem de poder culminar aquest procés cap a la independència. Hem d'aprendre de tot allò que hem vist, de tot allò que hem pogut acreditar i havent-ne après, jo crec que som més forts i, per tant, tenim més opcions de culminar aquest procés amb èxit.
Rull reconeix que el fa patir la manca d'unitat entre partits independentistes i considera que és desitjable parlar-ne en tots els fronts, des de la taula de diàleg fins al Consell per la República, fent-los compatibles.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les funcions de Somriu al Nadal, l'espectacle que recull el testimoni del calendari d'advent de l'Ajuntament a la plaça Doctor Robert, ja han començat.
És el moment de brillar, de riure junts, de poder celebrar.
L'espectacle desenvolupa una trama on apareixen tots els personatges que s'han anat descobrint durant l'obertura de finestres del calendari, com explica l'ideòleg de la iniciativa Joan Baptista Torrella al programa especial de Nadal de Ràdio Sabadell.
És un espectacle basat en els personatges del calendari d'Advent, capitanejat per Llaminer, òbviament, i en el que cada dia diversos passes, 3 al matí, 3 a la tarda, malgrat algunes excepcions, de dies especials, com pot ser Cap d'Any, o el primer i l'últim dia, però sí que podrem veure una història explicada amb diversos números musicals, amb una característica que ho fa per mi molt atractiu, que és que l'estructura que podrem veure al matí no serà la mateixa que veurem a la tarda ni la de l'endemà al matí.
En aquests moments s'està realitzant el segon dels passis previstos per avui. Com ha anat el primer, Pau?
Doncs molt bé, Karen, hem viscut la caiguda de l'Estel, el primer personatge que ha aparegut sobre l'escenari, que ve a ser una mica el leitmotiv de l'espectacle, i de fet la conclusió, quan s'acaba el quart d'horeta que dura la funció, és que per intentar que aquest Estel pugui tornar al cel i pugui guiar els Reis d'Orient en el seu camí cap a Sabadell, el que cal és ajuntar molts somriures, que és el propòsit de les funcions que s'han de fer en els pròxims dies. La plaça del doctor Robert estava a rebentar. Val a dir que els d'avui són uns passis més introductoris i la història pròpiament comença a partir de demà i on és capdalt poder tornar a enlairar aquest estel de Nadal. Seran moltes històries petites, igual que el calendari d'Advent, repartides al llarg dels dies, amb 6 actors que avui hem pogut veure ja junts i un cos de ball de 30 ballarins en grups de 10. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu que la història que s'explica és molt atractiva.
Amb una història molt atractiva i amb 9 temes del musical que estan creats i composats específicament per aquest muntatge, per aquest espectacle, per en Xesqui Ten. Això farà que durant tot el procés de representacions, que serà entre el 27 de desembre i el 4 de gener, podrem veure 40 representacions de l'espectacle.
La història es pot seguir sempre, però amb peces diferents. A partir de demà, cada 3/4 d'hora es faran 3 passis iguals al matí, començant a les 11, i 3 a la tarda, diferents als del matí, des de 4:45. Tot això fins al 4 de gener. El 31 de desembre no es farà l'últim passi del dia i el primer d'any cap dels del matí. L'espai compta amb un aforament de 300 places assegudes, al que s'hi pot sumar qui vulgui veure-ho a peu dret des de fora del perímetre.
I l'ambaixador reial espera que Sabadell pugui rebre ses majestats als carrers amb una cavalcada com abans de la pandèmia. Tot i que l'emissari admet que el campament de l'any passat ubicat a Fira Sabadell va permetre als infants poder veure els Reis d'Orient de prop, malgrat la situació epidemiològica, considera necessari recuperar la benvinguda tradicional. Ho ha expressat així el programa El Cafè de la Ràdio.
Es troba a faltar la mirada dels nens anant pel carrer, la mirada dels grans. Jo crec, sincerament, bonament, un petit esforç i fer-la al carrer, que és molt maco. Sí, això sí, amb mesures de seguretat, naturalment, perquè és el que he anat pensant. Si hi ha cavalcada al carrer i no la deixen fer, als camps de futbol tampoc pot haver-hi gent. Pregunto.
L'ambaixador reial ha fet aquestes declaracions poc després d'arribar a Sabadell. Des del campament de la Casa Duran, atén des d'ahir a la tarda i fins al 4 de gener els infants que volen entregar cartes per ses majestats.
Avui també és notícia.
Sabadell, lliure de corrupció, demana a l'Ajuntament que aparti de les seves funcions actuals 3 funcionaris investigats a la peça 28 del cas Mercuri.
La plataforma també demana que se'ls obri un expedient administratiu. Els 3 funcionaris estan investigats per presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències, infidelitat en la custòdia de documents, revelació de secrets, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals i frau electoral. Tot plegat en el marc del procés d'adjudicació esmatxa del contracte del servei de neteja viària i recollida d'escombraries que està sota sospita. De la mateixa manera, Sabadell Lliure de Corrupció també ha demanat per escrit a l'alcaldessa que aparti de la funció pública Josep Miquel Duran, excap de la policia municipal, condemnat en el marc de la peça 30 del cas Mercuri per haver intervingut en la retirada de 2 multes de trànsit a familiars de l'aleshores alcalde Manuel Bustos. Duran està condemnat en ferm a 8 anys d'inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic a la funció pública municipal.
I Sabadell inicia el camí cap a la capitalitat de la cultura catalana el 2024.
Ho fa amb un primer acte el pròxim 12 de gener al Teatre Principal. Consistirà en la presentació de l'últim llibre de Teresa Pàmies, titulat M'agrada escriure, m'agrada rabiosament, cartes 1938-2002. La presentació comptarà amb les intervencions de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. A més, també seran presents la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Marretxe, i la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Vinyet Panyella. També hi assistiran l'escriptor i fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, l'assagista Montserrat Bacardí i el periodista Josep Cuní.
Sabadell suma un altre producte al catàleg de promoció de la ciutat que va fent gros el col·lectiu Pura Ceba. En aquesta ocasió es tracta de perfums genuïns de la ciutat, una idea de regal per demanar-lo als Reis d'Orient.
Es tracta de 2 essències orientades segons el públic a qui van destinades. O de Ripoll, per ella, una combinació d'espígol, mandarina i cedre, coneguda més popularment com a Touffe du Radal. També han promocionat Air du Rambi, per ell, on s'afegeix el romaní. Les creacions són obra d'una sabadellenca entesa en la matèria, Marta Dubreuil. El programa El Cafè de la Ràdio ha parlat amb Israel Estupà, membre de Pura Ceba, que ha destacat que les fragàncies desprenen sabadellenquisme als 4 vents.
Totes les grans ciutats del món tenen el seu perfum de referència. I així com tenim el Carolina Herrera de New York, pues nosaltres volíem crear també que hi hagués aquest perfum que fos amb el perfil de Sabadell. I un dels grans perfils era la nostra referència del riu Ripoll. Llavors, clar, doncs, tenim aquesta meravellosa idea en marxa. La Marta va agafar i va dir, bueno, farem una cosa, jo us creo un perfum i fins i tot intento incorporar en aquest perfum aromes que estiguin en espècies del rodal.
Els perfums han estat tastats a places complicades com Arabarro, Blas Blas, Palladium i Albatros. Els perfums es poden obtenir a Moviment Nat al carrer Raval de dins a 16 euros el flascó.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Consell de Ministres donarà llum verda demà a la modificació de la reforma laboral amb la intenció que pugui entrar en vigor de forma immediata.
El govern espanyol, els sindicats i la patronal van tancar un acord dijous passat després de 3 mesos d'intenses negociacions. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha defensat la reforma que pretén acabar amb la temporalitat dels contractes. Escrivá ha dit que és molt ambiciosa, en contra del que opinen, que no és tan profunda com s'esperava i que no acaba completament amb la reforma de 2012 liderada pel Partit Popular.
La llista de morosos a Hisenda supera els 7.000 noms, amb un deute de 18.000 milions 200.000 euros.
Aquesta xifra suposa multiplicar els deutors un 88% respecte al juliol arran del nou límit, fixat als 600.000 euros. L'import total també s'incrementa un 29,4% en comparació als gairebé 14.100 milions d'euros de fa 6 mesos. Entre els morosos hi ha Twitter i el futbolista Samuel Eto'o.
La Comissió Europea ha pagat avui els 10.000 milions d'euros del primer tram dels fons Next Generation a Espanya.
D'aquesta manera s'ha convertit en el primer país de la Unió en rebre fons d'aquest mecanisme. El pagament arriba després que la setmana passada la Comissió donés el vistiplau definitiu al primer desemborsament a Espanya dels fons de recuperació postpandèmia.
Tot plegat quan la Seguretat Social va registrar un dèficit de prop de 1.500 milions d'euros el 30 de novembre, l'equivalent al 0,12 del PIB.
Esports.
El centre d'esports ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de vacances nadalenques. Els arlequinats s'han sotmès a les rutinàries proves mèdiques a la Nova Creu Alta abans de desplaçar-se al CAR de Sant Cugat, que és on ha tingut lloc aquesta sessió. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A l'entrenament d'avui la novetat l'han protagonitzat dos joves futbolistes del juvenil. Un, Oriol Tenorio, capità del Divisió d'Honor i central, una posició ara minvada per la lesió de César Morgado. L'altre, el pivot defensiu Hugo García, tenint en compte, recordem, que Ramon Folch continua recuperant-se dels seus problemes físics i que Aguza està sancionat pels dos pròxims partits. L'equip descansarà dijous i sí que entrenarà durant el cap de setmana, incloent-hi per Cap d'Any, per preparar el duel del dimarts de la setmana que ve contra el Costa Brava. Com ja vam apuntar fa uns dies, i amb la col·locació de l'altre dels partits pendents, el del Betis Deportivo, per dimarts 18 de gener, hi haurà una petita modificació a l'agenda arlequinada. Estava previst que el xoc al camp del líder Albacete tingués lloc el divendres 21, però amb tan poc marge respecte amb l'enfrontament amb el filial bètic, s'endarrerirà a dissabte, en horari encara per confirmar. Esperant que arribi aquest tram exigent del calendari de veure com s'afronta el mercat d'hivern, avui, per amenitzar la jornada, l'equip ha rebut una visita especial, la de Miguel Ángel Rodríguez, més conegut com el Sevilla, cantant dels Mojinos Escocíos. Una petita treva a uns dies intensos de feina.
I encara en futbol, el coronavirus ha colpejat de ple en aquest final del 2021 al Sabadell Nord, el segon màxim representant de la ciutat. El brot ha deixat gairebé una desena de casos, coincidint amb l'aturada nadalenca de la temporada. Les males notícies s'estan apoderant dels de Can Oriac i el seu màxim golejador, el japonès Ken Murayama, se'n torna al seu país i deixarà orfe de gol l'equip a mitja competició. El tècnic del Sabadell Nord, Pablo Becerril, reconeix que la seva marxa serà complicada de suplir.
M'agradaria dir-te que no afectava, però jo crec molt en les estadístiques i crec molt en els números i la realitat és que qualsevol equip que li treguis el màxim golejador, posem qualsevol equip de la nostra lliga que li treguis el màxim golejador, ho notaria moltíssim. Un equip que no li sobren els gols com nosaltres, doncs amb la marxa del Ken, malauradament perdem el 40% dels gols. Això per un equip que lluita pel descens, doncs és un... no ens hem d'enganyar, és un petit drama.
L'entrenador, per cert, és un dels afectats pel brot. El club està pentinant el mercat per trobar un recanvi a la davantera, però també s'ha aprofitat per fitxar Alejandro, pivot defensiu procedent del Viladecans i a qui ja es va sondejar durant l'estiu. Recordem que el Sabadell Nord ha arribat a l'aturada nadalenca fora del descens en el seu primer grup de primera catalana, però és l'equip que marca la permanència. Els sabadellencs Ian Terrafeta i Aleix Gómez estan concentrats aquests dies a Madrid preparant l'europeu d'handbol amb la selecció espanyola. Una llista que inclou canvis importants respecte a la que va participar als Jocs Olímpics de Tòquio. Serà la penúltima parada de la preparació per a aquest campionat d'Europa que es disputa del 13 al 30 de gener entre Eslovàquia i Hongria. Amb Gómez ja consolidat a la selecció, Terrafeta també espera fer-se un lloc a l'equip definitivament.
Si finalment acabo anant, per mi és la primera gran competició d'aquesta envergadura, diguem. I, home, és, cap de fi, és el que porto esperant durant molt de temps, quan ets petit i, i veus a la tele els grans tornejos que hi ha a nivell internacional, doncs hi vols estar, no? I a poc a poc he anat fent la progressió i ara doncs em trobo en un moment on tinc opcions d'entrar i bueno, desitjant aprofitar l'oportunitat i aviam si puc ficar una mica al cap.
D'aquí uns dies, entre el 6 i el 8 de gener, els hispanos realitzaran una última concentració a Conca amb la disputa del Torneig Internacional d'Espanya 2022 amb Polònia, Japó i Iran. Per Terrafeta, aquell serà l'examen definitiu.
Ara, aquests primers dies, ja et dic que és una mica on posem el volum d'entrenaments a nivell físic i a nivell tàctic, i allà és una mica doncs, posar-ho en pràctica. El Torneig sempre internacional al TIE... sempre és una mica on es posa en pràctica tot el que s'ha treballat la setmana anterior i evidentment és una mica la prova de foc, veure com estem, veure el nivell al que podem competir i això ens dona doncs, una petita idea del que podem arribar a fer l'europeu.
A l'estaix de Madrid, per cert, no hi és el també sabadellenc Dani Fernández present a l'anterior convocatòria. En motor, Sergi Giral ha viatjat cap a l'Aràbia Saudita, on disputarà el Dakar Clàssic 2022 a partir de diumenge fins al 14 de gener. El copilot sabadellenc, recordem, complirà el seu somni amb Xavi Pinya, com a company d'aventures. La segona edició de la cursa ha tingut un èxit d'una magnitud abismal respecte a la primera, fins al punt que es va haver de fixar un tall de 130 cotxes. Entre ells estarà el Toyota Land Chrysler 80 de Pinya i Giral. L'objectiu, com ha recordat el sabadellenc, és poder acabar la prova, però també mostrar-se competitius.
Jo soc molt competitiu de mena, i tothom que em coneix ja ho sap, no? Però l'objectiu, per suposat, és acabar-lo. Acabar-lo i disfrutar. Disfrutar de cada minut que ens doni el Dakar i disfrutar. És el que penso fer, disfrutar-lo i no perdre'm res del que pugui viure, no? Però entenc que també tinc ganes de fer-ho bé i, bueno, ja veurem. Jo em conec i intentarem fer-ho bé, per suposat.
Abans de viatjar, Giral s'ha hagut de sotmetre a un test PCR en què ha donat negatiu. Durant aquests dies ha extremat la precaució fins al punt d'evitar trobades familiars.
Ha sigut el meu primer Nadal de la meva vida que he passat sol. He estat sol sense la meva mare, sense el meu germà, sense la meva parella. I va ser una miqueta estrany, no? La veritat que va ser molt complicat. I ahir també sol, sense sortir de casa. Vam poder compartir amb l'Eli junts, però ha sigut, de veritat, molt, molt complicat. A més, no he pogut deixar de treballar, vull dir, aquesta setmana he estat treballant amb molta gent, vull dir, vull dir, no. He anat molt, molt, molt en compte amb tot, avisant molt a tota la gent que no feien les coses com s'havien de fer i bueno, realment ha donat bons resultats.
Giral ha centrat les últimes setmanes de preparació en l'entrenament físic i mental sense participar en cap prova de ral·li. Diumenge, recordem, s'enceta aquest Dakar Clàssic 2022. I Marc Otero i Marta Palau van endur-se la victòria ahir a la cursa rodant pel riu Ripoll. L'atleta de la Jazz va aturar el crono als 28 minuts i 45 segons, mentre que la representant del Berga ho va fer als 35 minuts 52 segons. La 19a edició va comptar amb uns 300 inscrits i tenia com a novetat que la sortida es feia des de la fàbrica Buixó en comptes de l'estadi Josep Molins. Laura Reyes, regidora d'Esports, explica com van haver d'adaptar-se a les noves restriccions per recuperar així la cursa de Sant Esteve després d'un any sense haver-n'hi.
Hem patit fins a l'últim moment, la veritat sigui dita, a meitat de setmana, quan les mesures del Procicat van sortir, pues, estàvem així amb dubte fins l'últim moment de què podíem fer i què no podíem fer. Però bueno, des de la regidoria vam optar per apostar per realitzar aquestes curses, per encoratjar els organitzadors, que al cap i a la fi són ells els que ho pateixen en primera línia, i bueno, la veritat és que s'ha demostrat que l'esport és segur i que s'han de fer aquest tipus d'accions.
La sortida va haver de ser esglaonada i aquest rodant pel riu Ripoll va servir com a banc de proves de cara a la de Cap d'Any, a la Cap d'Any Race, que recordem tindrà lloc aquest divendres 31 de desembre. De moment ja s'ha superat el miler d'inscrits. Mig minut per dos quarts d'8 és moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 27 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm